N'importa.
I com ho faig?
Amb el Vivi, el festival d'enoturisme on el vi de l'Empordà marida amb el teu benestar. Rutes amb bici, wineful-ness entre vinyes i la gastronomia més autèntica.
Això és exactament el que em demana el cos.
Doncs tria el teu moment a vivid.costabrava.org.
Patronat de Turisme Costa Brava, Girona. De la Diputació
Bona
de Girona.
Bona tarda, són les 5 notícies. La tramuntana torna a superar els 100 km per hora i n'hi ha per dies. Aquesta matinada ha entrat una nova cropada de tramuntana que ha deixat ratxes de més de 100 km per hora. La ventada ha fet caure dos pins de grans dimensions i alguna branca. L'episodi de tramuntana s'allargarà fins a entrada la setmana vinent. L'Associació de Parkinson organitza un sopar gastronòmic solidari al restaurant El Molí per recollir fons i donar visibilitat a la malaltia. El menú anirà a càrrec de 5 restaurants amb entrants d'embotits i anxoves d'establiments locals. Els tiquets ja es poden comprar a un preu de 65 euros. La unitat d'escolarització compartida de l'Escala es participa del projecte de recollida i estudi de microplàstics Surfing for Science. El Club Nàutic de l'Escala, la Fundació Alive i la Universitat de Barcelona coordinen per tercer any seguit aquesta campanya mediambiental. En esports, l'Escala i el Badalona empaten a un en un partit entretingut per l'espectador. Amb aquest resultat, els de David Gurillo continuen a la sisena posició, mentre que els badalonins recuperen el liderat. I el temps, panorama marcat per la forta tramuntana i el retorn a l'ambient d'hivern. La tramuntana s'allargarà fins passat el cap de setmana. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 26 de març. Més notícies a la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala. A prop de tu.
L'espai més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on descobrirem més mites i llegendes del nostre mar mediterrani. Després farem parada al Club Beach Volley del Garraf. Sabrem exactament per què fem aquesta parada i acabarem el programa d'avui parlant d'informàtica i de pensionistes. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Ran de Mar. La setmana passada vam començar a descobrir llegendes del Maresme, però no vam acabar. Ens vam quedar a mitges i això no ens agrada gaire. I per tant, avui a la nova secció de mites i llegendes del nostre mar, nou capítol del Maresme, Oriol.
Doncs sí, Marina, una setmana més. Tornem a tenir mites, tornem a tenir llegendes del nostre mar mediterrani. Recordeu que fa uns dies començàvem a parlar de mites i llegendes de la comarca del Maresme. Doncs ens en van quedar de pendents i avui per això hi tornarem. I tornem a saludar de nou al Joan de Déu Prats. Joan de Déu, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, Joan de Déu, vam estar comentant diverses qüestions ja de, del Maresme, de la zona de Malgrat, també de Mataró. És una zona, el Maresme, Maresme, doncs, té, té contingut llegendari, té contingut mític, també té alguna cosa de pirates i corsaris, eh?
Sí, de fet, la mateixa orografia, bueno, la mateixa geografia de la comarca ve marcada pels pirates. Els pirates, ja ho hem dit dues vegades, els del Carib ens queden molt lluny i són exòtics, però el Mediterrani era terra de pirates o mar de pirates, de lladres de mar, i el fet de que les poblacions ara importants del Maresme estiguin a tocar de costa, això al Renaixement, al segle XVI, era impossible, perquè a peu de costa ja hi havia el llogarret dels pescadors, les barraques dels pescadors, les botigues dels pescadors, però no hi havia els pobles, estaven a l'interior, per això abans premiar damunt, Arenys damunt, Premià de dalt, Vilassar de dalt, eren els pobles importants, i a baix només hi havia els llogarrets, i això era pels pirates. Que passa que una vegada extingits els pirates, doncs sembla ser que prendre el sol al costat de la platja doncs ha fet més gran aquestes poblacions, no? I sobretot el que dèiem del segle XIX amb l'anterior programa, de que es van haver grans drassanes a la costa i el mar era com una autopista, però abans les poblacions eren de la muntanya. I els camins de ronda no eren per fer excursió o trekking, sinó que era perquè els sometents dels pobles poguessin vigilar si venien els pirates, que tenen molta pudor, perquè els remers, que normalment eren esclaus, vull dir, les necessitats de les feien a sobre, llavors era molt difícil atacar per sorpresa, però d'alguna manera ho aconseguien, i fins i tot a Pineda de Mar, que actualment és una població turística important del Maresme, doncs té l'església de Santa Maria fortificada perquè es van haver d'amagar dintre dels pirates i els que es van salvar després, posteriorment, van fortificar l'església. I fins i tot amb el llindar ho explica, es pot llegir, que diu l'1 d'agost de 1554, a punt d'alba, 11 galiotes dels turcs posaren la gent a la platja, cremaren les portes de l'església a moltes cases, i mataren i captivaren 70 ànimes, pujant fins a casa al palau. A mitjorn se tornaren a embarcar. Per reparo dels poblats, s'es fortificà aquesta església de Pineda. Per tant, si anem allà i la veiem fortificada, que sapiguem que van passar aquest fet dramàtic d'aquests pirates que no eren gaire romàntics.
No, els pirates no... De bones persones no en tenen massa.
No, fora de les pantalles no molta.
No devien tenir cap tipus de gràcia a trobar-te una incursió pirata a aquella època, com si la trobessis ara, Tampoc crec que fos gaire bonic.
No. No, però sobretot era el tema aquest d'intentar amb la imaginació entendre que eren poblacions que, malgrat la pesca i el comerç, vivien sempre amb l'ai al cor perquè podia venir gent a segrestar i a robar i a fer malifetes, i això en un lloc que ara és un lloc de paella i de tovallola, no?
Sí, Maresme lliure i tropical, eh?
Refereixo a tot el litoral, el
sí.
Maresme té moltes més coses, però el que vull dir-te és que actualment un quan està a la platja està per relaxar-se. La platja abans no era gens relaxada.
I tant. Parlem també de la Font de la Joventut, gran de Déu.
Aquest és un tema molt interessant perquè, com dèiem, hi havia molts navegants, corallers, capitans de vaixell, mercaders que feien ruta i anaven a Amèrica, no? I una de les coses que venia de les llegendes d'Amèrica, de la Font de la Joventut, no? Que Ponce de León, que era un conquistador castellà, doncs allà a la Florida, sembla ser que la va trobar. Però resulta que aquí al Maresme, a Calella, que diuen que és un lloc que l'aigua és molt neta, que hi ha bona pesca, de fet hi ha un far també molt important,
sí.
Diuen que es troben cavallets de mar que sembla ser que dona la sensació de que aquella mar és molt neta, doncs a l'interior hi havia un mas que era el mas d'en Degai, que allà deien que hi havia una font que ho curava tot, un brollador, i fins i tot hi havia com uns rodolins que deia: beveu aigua d'en Degai que no morireu mai, mal de fetge, ventre i cap, en un dia tot curat.
Carai.
I aleshores, doncs, no se sap si s'ha d'anar tan lluny, no?, per trobar les fonts de la joventut. A Catalunya mateix hi ha diferents fonts, no? Balnearis, Caldes de Malavella, que tenen propietats. Però sembla ser que aquesta, que està a prop de la costa, a prop de Calella, doncs hi ha aquest brollador, que qui el troba, doncs igual pot viure, no sé si eternament, però potser molt de temps.
I tant, doncs home, s'haurà de buscar. Jo de Calella en sé també alguna llegenda, evidentment clàssica, la de la llopa, que és els de Calella, això ho tenen molt present.
És una mica mar i muntanya, i ja també parlarem de bruixes en altres ocasions i d'altres personatges, perquè el Maresme té aquesta singularitat, no? Que hi ha muntanyes molt a prop, i ja sabeu que quan plou, encara que diuen que són les bruixes que fan ploure, quan plou tu estàs a la platja i et penses que plou a la muntanya, però la muntanya està tan a prop i a tanta pendent que amb no res t'arriba la riuada, no? Aquestes riuades que no deixen de ser tsunamis de muntanya. Per tant, té aquesta singularitat de mar i muntanya, que ja en parlarem també en més programes.
I tant que sí. Parlat de la Font de la Joventut, de la zona de Calella, i el Pont del Cel. On és el Pont del Cel?
Bé, això és un tema molt curiós, perquè el Pont del Cel és l'arc de Sant Martí, l'arc iris, i aleshores hi ha diferents tradicions al Maresme que parlen que el pont aquest del cel a l'arc iris no deixava de ser una mena d'estandard d'un vaixell que en uns dies rúfols es va perdre i se'n va anar al país o al continent de la boira, no? Però que a vegades, segons com es porneja una mica, llampega aquest arc de Sant Martí i es veu fins i tot el pal que subjecta aquest estandard. Jo particularment no ho visc al costat de la costa i no ho sé, no ho he pogut comprovar, no? Però hi ha altres comentaris també que diuen que aquest pont del cel a l'arc iris no deixa de ser el camí dels naufragats, la gent que ha mort al mar, per anar al més enllà, no? Aleshores, bé, una mica la tradició poètica dels mariners, dels pescadors, que fan veure aquest moment extraordinari de l'arc de Sant Martí, li donen aquestes connotacions, no com camins pel país de la boira o per anar als naufragats al més enllà, no? I no deixa de ser també tradicions o comentaris de la gent de mar d'aquí del Maresme.
Bonic, perquè ja ho és prou de bonic, l'arc de Sant Martí, quan ho veus, doncs sí, li dones aquest significat encara més,
Exacte.
És una cosa que no es veu cada dia, molt de tant en tant, la sort de veure'l.
Molt de tant en tant, i a vegades hi ha un fet extraordinari, que és que se'n veuen dos, una sobre l'altra. Jo ho he vist fins i tot a Barcelona, que dius, a Barcelona ja no queda res natural, i aleshores, doncs, això és doble admiració, i tant.
Home, el cel, per molt Barcelona poc natural que quedi, el cel sempre el tindrà damunt, i poc o molt natural el cel ho és.
Exactament, sempre ens quedarà el cel.
I tant. El gegant Cananeu, qui era el gegant Cananeu? O qui és? No sé si és viu.
Doncs mira, aquí una mica estem parlant del fet de que és Sant Cristòfol. Resulta que diu la llegenda, la tradició, de que allà a Galilea hi havia com un riu, hi havia un gegant que ajudava a passar la gent a pes d'espatlles, i en una ocasió un nen que es deia Jesús li va dir que el passés, i quan l'estava passant a les espatlles, doncs, ostres, sí que pesa aquest, no, sí que pesa. I diu la tradició que és perquè el nen Jesús portava el pes dels pecats de totes les persones. Sant Cristòfol fa uns anys el Vaticà va dir que no era un personatge real, malgrat que ha quedat a la tradició aquest que us, no, les persones ha quedat com una mica el patró dels viatgers, no? Encara hi ha molta gent que el porta al volant del cotxe, i sí, també dels navegants, no? I aleshores, doncs, també no deixa de ser el patró de Premià, i aleshores diuen que hi havia un gegantàs, un home gran, que li feia mandra cada dia haver de baixar a la costa perquè era pescador, i es va posar unes barraques allà baix, va fer un hort, mentre ell anava a pescar la dona cultivava l'hort, aleshores van haver més pescadors que vivien a dalt i van baixar a la costa, malgrat el perill que podia ser dels pirates, i aleshores, doncs, precisament ell es deia Cristòfol també, i va ser així al començament de la població de mar, que d'alguna forma simbòlicament et ve explicar quan ja hi havia més tranquil·litat i la gent s'anava a viure arran de costa, perquè si era pescador li costava menys, li feia més mandra que si havia de baixar de la muntanya.
ens estem situant ja cap al sud, eh? Anem baixant cap al sud del Maresme. Ja estem a la zona de Premià i cap a Teià. Sí. També hi ha una llegenda d'una noia, la noia de Teià.
Sí, aquí tornem a estar al temps dels pirates, una noia molt formosa que el galantejava molta gent i la seva formosura doncs, va ser tan gran que va creuar muntanyes, va creuar el mar, va arribar a Mallorca, quan Mallorca encara era del soldà musulmà, i aleshores aquell home va dir, jo vull conèixer aquesta noia tan maca, va fletar un vaixell pirata, se'n va anar a la costa del Maresme, se'n va anar a buscar-la, es van disfressar quan van arribar a les voreres de Teià amb vestits de la gent del Maresme de l'època medieval, i van anar a buscar la noia que sortia de missa, ella es deia Maria, de Cal Estany, i aleshores va sortir de missa, es va anar a passejar, la van segrestar els pirates aquests, però la gent ho va descobrir, un llenyataire ho va descobrir, va cridar la gent del poble, la gent del poble estava escarmentada, cremadíssima, d'aquests lladregots de mar que venien ara fins i tot a emportar-se les noies, els hi van fer la pell, i van fer la pell amb aquest soldà, que està enterrat en una riera d'allà que es diu la Riera de l'Asa, que primer es deia la Riera del Soldà, però després ja es va dir de l'Asa perquè aquest soldà era un asa, i va quedar aquesta llegenda, que una mica és el que feien els pirates. Aquí no hi havia grans tresors, segrestaven persones i després demanaven rescat o s'emportaven bestiar, no? Però això té una mica de relació també amb el Masnou, que si vols en podem parlar una mica.
Sí, perquè la ruta del Tassajo, fa un poquet en vam parlar aquí al programa Arran de Mar, parlant amb el regidor o l'alcalde del Masnou, que ens explicaven que n'han fet com una gincama, una ruta, una cosa familiar, una prova familiar, al voltant d'això, de la ruta del Tassajo, per tant, també és un element viu ara mateix dins la seva cultura.
Sí, aquí el que s'ha de dir és que això, al segle XIX, el Maresme, a part de la pesca, doncs era un lloc de navegació i de comerç important, i es portaven els productes de la terra i després es tornava amb cacau, o amb sucre o amb altres productes, no? I aleshores el Tassajo era un d'aquests productes. I té un punt també dramàtic, perquè s'anaven els vaixells a l'Argentina a buscar el Tassajo, que era carn seca, i aquesta carn seca la portaven a Cuba i la portaven a Nova Orleans perquè era el menjar dels esclaus, la carn seca. Aleshores, diguéssim que la majoria de comerciants i de navegants que hi havia al Maresme o que hi havia al Masnou era gent que feia comerç legal, però sempre hi havia aquella petit tant per cent que eren els que feien el comerç prohibit, perquè des de 1821 estava prohibit traficar amb esclaus, però precisament el prohibit és el que donava més diners, i sempre hi havia aquella excepció, aquells capitans navegants que feien no només la ruta del Tassajo a nivell del menjar, sinó a nivell d'anar a l'Àfrica, a Guinea, o agafar esclaus, a portar-los a Amèrica. Mm. Ara hi ha una exposició important al Museu de les Drassanes de Barcelona on s'explica aquest tema, que és un tema també molt bèstia, que ja en parlarem un altre dia amb calma.
I tant, sí, perquè estem arribant al final d'aquesta secció. Encara volíem parlar del pirata dels mars del sud i de Joan Maristany. No sé si fer-ho ara en un moment o ho guardem, això.
Simplement anunciar que precisament la Maria de Cal Estany al final va ser un cognom que era Maristany, i aquest Maristany, hi havia un pirata molt important al Masnou que era Joan Maristany, que ja en parlarem en el proper programa, però sí explicar que quan es va prohibir tot aquest comerç tan dramàtic dels esclaus, llavors hi havia gent que s'anava als mars del sud, allà al Pacífic, on no arribaven els vaixells policia dels francesos i els anglesos, i continuaven fent aquestes malifetes de segrestar persones. Ho deixarem en punts suspensius pel proper programa amb un personatge que realment podrem parlar prou, perquè és de pel·lícula i també va ser una persona que va fer molt de mal.
Vinga, doncs fet, quedem així i ho reprendrem en la propera secció de mites i llegendes aquí al programa Arran de Mar. Joan de Déu Prats, moltíssimes gràcies una setmana més per estar amb nosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
Cap al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per parlar sobre el nou curs d'informàtica que ha impulsat el Club de Pensionistes del municipi. Per això la companya Cel Prieto en parla amb tots ells. Cel.
Sí, Marina, parlem amb Paco Alumbreros, president del Club de Pensionistes de l'Ampolla, sobre el nou curs d'informàtica per a la gent gran impulsat conjuntament amb la Fundació La Caixa. Paco, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Paco, fa pocs dies que vau signar un conveni molt important en la Fundació La Caixa, no?
Sí,
com va sorgir esta col·laboració?
Esta col·laboració va ser fruit a una ajuda que em va dir una senyora que es diu Pepita Alcón, que em diu, per què no demanes ajudes a la Caixa, ja que feu activitats i tot això? I jo dic, pues, d'acord, farem una petita demanda, una subvenció. I com que estàvem fent un curset d'informàtica, i llavors vaig veure que teníem que renovar-nos una miqueta perquè teníem els aparells bastant obsolets. I l'ordinador es deia bastant
de temps,
no dir-ho ja de quin Windows era, i després també teníem el projector que allò no agafava tot, sinó només certs aparells. I vam dir, pues, bueno, demanem una ajuda. I la Caixa se'ns va oferir, i, bueno, se'ns va oferir, sí, em va dir que fes endavant, i vaig demanar això, i al final, pues, mos ho han concedit. He fet el curset que estem fent, volia aclarir-ho, és un curset que es diu Més Digitals. És una formació gratuïta que està finançada per el Fons Europeu, Next Generation.
Vale.
I claro, això també aquí el govern d'Espanya i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Qui col·labora és la Generalitat de Catalunya. Este ho fa, pues, des del Consell Comarcal i tot això, ens ajuden.
Mm-hmm. Llavors, a veure, el curs d'informàtica vosaltres ja el feu anteriorment en este conveni.
Exacte. És que són com si diguéssim dos cursets. Un que el que fèiem i l'hem parat una miqueta, i ara estem fent este, lo dels Més Digitals. Este s'acabarà a mitjan abril. Però l'altre ja havíem començat en octubre, novembre, desembre, vam parar, i a l'abril tornarem a reenganxar. És a dir, que no pararem.
No pareu, no? És que la qüestió és no parar, Paco. Així, ja està en funcionament este curset.
Sí.
Molt bé.
Sí.
I quin és l'objectiu principal?
L'objectiu principal aquí és de que mos poguéssim moure autònomament pel món digital. És a dir, saber el que és el correu, saber què és el Drive.
Molt bé.
I anar una miqueta pel món. L'altre curset que fèiem ja, llavors, era pràctic, perquè fèiem servir, com si diguéssim, paquets ofimàtics, allí de processadors de textos,
sí,
i per escriure Word i coses d'estes, LibreOffice, inclús també, ara està començant, lo de Excel.
Mare, si ensenyàveu Excel, ja.
Era més que res per a unes coses pràctiques, per portar la comptabilitat de casa, perquè hi ha qui li serveix. I llavors sap el que fa i com funciona. Si ho portes, ho saps fer. I si no saps, llavors no ho pots fer res.
Uh-huh. I este és més pràctic? És a dir, també toqueu la pràctica o
sí,
també...?
Sí, no, fem pràctica. Este curs que estem fent ara, actualment, que és el de Més Digitals, ho porta lo del Next Generation, la Generalitat de Catalunya.
Sí, Next Generation.
Sí, molt bé. I la monitora és Alba Martí Corcuera, és de Santa Bàrbara, és una noia molt templada, molt maja, i ens ensenya coses molt pràctiques. Ens ensenya lo que és tot lo que és del el correu, tot lo, i inclús lo que se fan les fotos, allí on se guarden, tot el funcionament. És una cosa, pues, que està molt bé, perquè nosaltres fem fotos però no sabem què fer-ne.
Yeah.
I d'esta manera, pues, podem enviar-les, podem rebre-les, podem fer tot.
Molt bé. I este curs, com hem dit, va dirigit a la gent gran.
Sí, sí. A més de 65 anys.
Molt bé.
Perquè es puguen defensar una miqueta en la seva vida normal, corrent.
Claro, perquè igual heu detectat, bueno, ja se sap, no?, que a partir d'aquestes edats pues, hi ha una manca, no?, de, sí, de saber moure's, sí, el, sí, telèfon mòbil.
Sí, sí, sí. Inclús estem esperant i llavors que arribarà un moment en què tocarem, com si diguéssim, entrades a les administracions, com per exemple CatSalut o inclús els bancs o alguna cosa, més que res, i ahir, per exemple, ens van donar una classe de seguretat. Ojo, atenció a les fotos, en les fotos, tot el que pengéssiu. No, és important perquè almenys t'assabentes de lo que és tocar una eina que pot utilitzar-se en bé o desvirtuar-se a causa de la intel·ligència artificial.
I tant, i si estàs molt al dia, Paco, tu no et cal ni el curs, que estàs super al dia. No, però això, molt important també, fer els tràmits, no?, en l'administració, sí, sí, en lo manc, perquè, claro, cada vegada més estem veient que tot, ja ho diuen, s'ha de fer per internet, aneu, sí, a la web, sí, i, claro, la, no, gent gran... Que...
No és fàcil, no és gens, no és gens. A vegades, per comoditat, diu, fes meu.
Claro, claro.
Sí, yeah. Però el cas és que hem d'entrar i hem de saber, i hem d'estar al dia.
Molt
sobre
bé.
Tot en això.
Així, no, en aquesta mentalitat s'ha d'anar, s'ha d'anar.
Sí, 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 ja pots dir-ho, ja.
Perfecte. Llavors, quantes persones estan participant en aquest curs, al mes digitals?
Hem agafat el màxim. Ens diuen hasta 15 persones, però allí estan apuntades 15 i alguna més. Vull dir, a vegades no podem donar abast, però ha fet el tope, el tope. Som més de 15 persones, però, bueno, som 15, per dir d'una manera així.
Perfecte. Llavors, ja mos has dit que la monitora és una xica de, sí, de Santa Bàrbara. Sí. I cada quan us trobeu?
Dos vegades a la setmana. I molt fem bé. Dues hores. És a dir, el dimarts i el dijous, de 6 a 8 de la tarda. I això pues, són 15 hores i ho hem agafat tot com si diguéssim junt. Llavors hem agafat des del mitjan març i agafarem fons a mitjan abril. I això pues, s'acaba així.
Molt bé. No,
però està molt bé. I després al final pues, mos donaran un diploma.
Evidentment, lo diploma. Jo viuré la foto en tots en lo diploma, Paco.
Ja us l'enviaré.
Molt bé, molt bé. Llavors, si us farà curt, és sí. que és, ho feu així molt, molt intens, no dues hores cada sí. dos dies a la setmana, vull dir, us passarà volant.
Us passa volant, sí.
Ja no ho feu? A quin lloc ho feu?
Al casal dels jubilats, a la part, al saló gran, com si diguéssim, allí posem taules individuals i cada un posa el seu mòbil i al davant, i algú que tingui ordinador pues, fa un ordinador perquè pot consultar els seus correus electrònics sí. i això. I no, i bé, i aquella noia pues, va aclarint els dubtes que pugui tenir la gent.
Molt bé.
I agafar i tocar pestanyes.
Ja ho veig, és la senyoreta que va taula per taula.
Exacte, exacte. I a vegades xerren massa i no...
I no aneu per faena. Ja passa, això.
Ja sol passar.
Bueno, però també és una forma, també, mira, de distreure's.
Sí, sí, sí.
Molt bé. Llavors, la resposta, si has pogut parlar amb els companys que aneu al curs, estan contents?
Molt, 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 molt. Jo penso que això ha de continuar i s'ha de fer més. De fet, hi ha un dels que se'n preocupa, el Jonathan, del PAEP, li... Este m'ha dit de que si poguéssim, si volguéssim encara continuar aquest curset. Jo dic, sí, però deixem-ho respirar.
Ara igual, una miqueta sí. descansa,
sí, no,
però...
Sí, no, és que ara m'ha acabat, vull dir, acabarem una a mitjan d'abril, i enganxar-ne un altre pot ser massa precipitat, deixem-ho, perquè si hi ha altres que vulguem fer-ho, però estos que estan molt contents. I molt almenys bé. Poden seguir perquè ho explica molt bé, molt fàcilment, i tot això. Es
molt
pot
bé.
Seguir.
Perfecte. Així que també teniu intenció de fer,
sí,
de seguir els cursos.
Sí, 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 sí. I no només lo d'informàtica, sinó també altres coses, com per exemple, no sé, jo li he demanat, ja veurem si arribaran, musicoteràpia, ludoteràpia, talles de memòria... Jo he demanat. Ja veurem quan arribaran.
A veure, però Paco, tu estàs al peu del canó. La qüestió és demanar
ah, sí,
i que
sí.
arribo.
Que arribi o no ja és una altra cosa.
Molt bé, no? Però és així, l'actitud és aquesta.
És així, no, mos han de moure, sí.
Molt bé, tu com a president te mous, correcte, que és el que ha de fer.
Correcte.
Molt bé. A la foto, quan vau signar, no, el conveni, sí, en la Fundació La Caixa, i et vaig veure a tu, tot guapo, tot entrajat.
És que era l'ocasió.
Oh, molt bé, claro que sí. Estàveu a tu, suposo, representants de la Fundació La Caixa i també de l'Ajuntament.
Molt bé, molt bé, perquè es va fer justament al Saló d'Actes de l'Ajuntament i li va demanar a l'alcalde a veure si podia assistir. I una de les regidores també estava allà i no podia sortir a la foto perquè era la que la feia.
La que la va tirar, vale.
Molt bé,
molt bé. Doncs mira, així heu de seguir fent cursos, sobretot d'informàtica. Dis-me, Paco.
No, que volia dir, només per acabar dos cosetes.
Endavant, endavant.
Si puc.
Mare, i tant. Dis-me.
Bueno, les dues cosetes són que estem fent excursions, una per almenys cada mes.
És que esteu a tope, no pareu.
Una que vam fer va ser al febrer, a final de febrer, a Valls, a una calçotada. I vam anar a Casa Fèlix.
Casa Fèlix, és famosa, jo el conec, ja, a Casa Fèlix, que he anat.
Pues vam xalar molt, perquè després vam fer Vall.
Batros en lo Vall.
Molt bé. Una altra que la farem demà, perquè ja mos toca demà, anem a les Caves Codorniu, a Sant Sadurní d'Anoia.
Molt bé.
I dinarem allà mateix, dins del mateix recinte d'allòs. Vaja.
I també provareu lo cava.
Per descomptat.
Espero per alguna cosa allí.
Espero que dinant mos passen un tast. I l'altra, que està prevista, és per al dia 30 d'abril, i mos anem a Montserrat.
Molt bé.
Allí ja s'has començat a apuntar gent, ara que encara no han fet ni publicitat, acabem de llançar la publicitat ara, el paperet.
I ja teniu gent apuntada.
Vaja. I l'altra cosa que volia dir, només a les excursions, eren les caramelles. Que la Coral Major, ara, el dia de Pasqua, cantem caramelles al carrer. Cantarem a les places i tot això. I les caramelles són una tradició catalana que per aquí pràcticament no es coneix. I bueno, estirem cantant cançons d'amoretes, cançons de primavera, cançons de Pasqua, de Resurrecció, i coses molt bé, molt boniques.
El mateix dilluns de Pasqua, això, o quin dia?
No, el mateix diumenge de Pasqua.
El diumenge.
El diumenge. Perquè és només este dia
que es canta. Vale,
és caramelles.
Així, aquestes excursions que mos has anat dient, ara feu sempre una excursió per mes.
Sí.
Vull dir, sagrat.
Sí, més o menys, sí. Bueno, hi ha dos mesos que no en fem, que deixem descansar, que és desembre i gener.
Bueno.
Primera per els gastos que tenim i l'altra per la pujada que hi ha. I, a més, que fa més fred i és més difícil.
I la gent també està més ocupada, no?,
sí,
en Nadals i
Nadal,
Reis.
I regalos i la família i tot.
Claro. Però la resta de l'any...
Sí.
Batres al peu del canó. Molt bé. Doncs demà aneu a Sant Sadurní?
Sí, a les cases.
Xalareu a tope.
Molt bé.
Estic segura.
Bé.
I vull dir, i en aquestes excursions la participació, la gent s'anima, ompliu places sempre.
Sempre. No sé, vull dir, val més així.
Estem
molt contents.
I tot, vull dir, gent del sòcia del Club de Pensionistes de l'Ampolla.
Sí. Hi ha algun que no ho és, però, bueno, igual pot vindre endavant. Vull dir, encantat.
Perfecte. Molt bé. Doncs, Paco, ja tenim tot, més o menys, l'agenda esclarida. Ja tornaràs a vindre per a informar-nos de les novetats.
Com vulgueu.
I este curs més digitals, que vaigo molt, molt bé, que acabéssiu d'aprendre, no? Perquè al final és per això,
pues sí,
per aprendre i per a que la gent gran s'adapti a les noves tecnologies.
Tecnologies, correctes.
Que és molt, molt important.
Molt
moltíssimes gràcies, Paco.
A tu. Molt bé. Adéu.
Doncs, Marina, una proposta molt important per a un municipi com l'Ampolla.
Doncs sí, una proposta molt important. Moltes gràcies, Cel.
allò que t'he amagat, que no t'he volgut fer. Corren, corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. I ploren, ploren pels carrers, ploren, com gotes d'aigua s'enyoren, aquells que ja no es veuran.
Espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ara sí, recta final de la Ronda Mar d'aquest dijous 26 de març del 2026 i fem ara una altra aturada al Garraf, però aquest cop per conèixer l'actualitat esportiva, en aquest cas a terra ferma, amb el Club Volei Beach Garraf, que ja preparen la part més intensa de la temporada, Carla.
Doncs sí, Marina, i per fer-ho hem contactat amb en Jesús, un dels dos directors de l'àrea esportiva d'aquest Club Beach Volley Garraf. Molt bona tarda, Jesús, benvingut a Ronda Mar.
Hola, bona tarda, encantat, i moltes gràcies per convidar-me al programa a parlar una miqueta de volei platja, i ja està molt bé, gràcies.
Sí, mira... a més hem contactat amb vosaltres perquè el nom ja és molt evident, que sou Beach Volley Garraf. Tot això, remarcar que vosaltres, la vostra, diguem, on feu base és aquí a Vilanova i la Geltrú, a la platja de Darró, oi?
Sí, portem 8 o 9 anys ja fent entrenaments i tornejos tot al voltant del volei platja. I bueno, la veritat que estem molt contents, cada cop hi ha més gent i el club va creixer mica en mica i aquí estem, fent volei platja.
Sí, perquè he vist a la vostra web que sou vora els 300, els 300 jugadors de volei platja, no?
Sí, la veritat que ja portem un parell d'anys que estem arribant a uns 300 participants regulars, tant a entrenaments com als events que fem durant l'any. Sí que és veritat que la xifra aquesta podem augmentar-la si veiem d'algunes persones que participen a tornejos i tal, i algunes activitats d'estiu que són més curtes i potser acaben passant pel club o es vora 500, 600 persones diferents al cap de l'any. La veritat és que estem molt contents amb el creixement i bueno, crec que també hem arribat a un punt ja que molt més tampoc podem créixer.
Sí, perquè al final també, o sigui, 500 persones és un bon tou de gent i al final l'espai és limitat, no? Perquè sí que estem parlant d'una platja molt, molt profunda, amb molta... quantes pistes hi ha ara de vòlei que es munten allà? Perquè ara mateix, però em sembla que són 4 o 6 pistes, no?, que es munten.
Bueno, realment tenim 5 pistes més preparades pels entrenaments perquè també estan il·luminades, però sí que és veritat que després hi ha 7 pistes d'annexes que també les cuida el club, i al final sí que amb els events i tal tenim 12 pistes disponibles.
12, fixa-t'hi tu.
També... Sí, que la xifra és gran, el que passa que per entrenaments i... només utilitzem 5. Llavors, la capacitat és la que és, i ara mateix normalment la gent sempre vol horaris de tarda, després del treball, i clar, això també dificulta que podem anar eixamplant més la base. Uh-huh. Però bueno, també és el que et dic, estem molt contents ja amb aquest número de gent, i el que també busquem ara també és buscar més qualitat i bueno, també donar un caire més competitiu a l'esport, que això amb el voleibol abans costava una mica i mica en mica es va aconseguint. I sobretot també esport base, gent jove que cada cop n'hi ha més.
Sí, entenc que llavors és un esport que està a l'alça, que cada vegada crida més l'atenció de la gent.
Sí, totalment. La veritat que el vòlei platja era com el germà petit del vòlei pista des de sempre. El que passa que ja portem una iniciativa des de fa 6 o 7 temporades que el vòlei platja ja no és només un esport d'estiu i també s'ha convertit en un esport de tot l'any, perquè al final a nivell climàtic tenim la sort que estem a una zona que ho permet i que a part també la temporada que cada cop té més events, té més escoles com la nostra que es dediquen a fer esport tot l'any, vòlei platja, i això mica en mica ha fet que l'esport vagi creixent. Sobretot ara també s'estan començant a fer lligues de clubs a l'hivern, i això també fa molt que ja no només la gent s'apunti individualment als tornejos, sinó que ja fan un equip al club i ja és un número de 7, 8, 9 persones que s'estan organitzant per representar el club a altres llocs de Catalunya, amb altres clubs de Catalunya, i tot això mica en mica va fent que a nivell de clubs també la cosa cada cop va creixent més i al final, clar, perquè creixi l'esport també és molt important que cada cop hi hagi més clubs a Catalunya i bueno, està passant una mica això, la veritat, i molt contents.
Que bé, perquè em ve molt bé que treguis tu el tema, perquè precisament jo volia posar-te sobre la taula que ara mateix esteu precisament en a la meitat de la fase de la Lliga que vosaltres organitzeu, que precisament, no?, que tu estàs dient de que esteu aconseguint consolidar aquest esport que potser s'associava molt a les èpoques estivals, l'esteu aconseguint consolidar durant tot l'any. Com està anant aquesta Lliga regular? Com pinta?
La veritat que et puntualitzo una mica. Nosaltres tenim una lliga interna, bueno, interna del club, que és una lliga, és un circuit puntuable, que té 6 proves, que és la Lliga Prismia. Això ja ho portem fent com 4 anys i la veritat que cada cop la resposta de la gent és més gran i la gent pues, va agafant cada cop unes xifres més grosses i maques, i la veritat que és un torneig que sí que els jugadors i jugadores s'apunten individualment, i sí que cada cop ve més gent de fora de Vilanova. Tenim parelles de les que són més així, amb més nivell de Catalunya, moltes vegades, i la veritat que estem molt contents també per la competició nostra que vagi creixent d'aquesta manera. Després tenim les lligues federades, que és el que et comentava abans, les lligues de clubs, que això organitza la federació amb l'ajuda de tots els clubs que tenim de voler i platja a Catalunya, que també és una cosa que estem ara també en vista de la competició, perquè just al mes que ve tenim les fases finals, i el 19 d'abril, i bueno, tenim equips a segona nacional i equips a primera catalana. I bueno, tots tenim 6 equips federats, un sub-19 femení, dos femenins i 3 masculins. I la veritat és amb possibilitats d'anar a les fases finals i obtenir bons resultats, la veritat. Estem molt contents.
Que bé. I també una altra de les competicions que vau fer ara fa poc va ser el torneig mixte de Carnaval, no?, si no m'equivoco. Què tal? Molta participació?
Sí, la veritat que sempre ens agrada també fer events una mica integrats al calendari vilanoví, perquè també és això, al final el club és molt vilanoví també i sempre aquestes dates de Carnaval per nosaltres també són bastant especials, i normalment ja durant tota la setmana d'entrenaments fem activitats diferents i al torneig mixte sempre fem un concurs de disfresses i és molt divertit, és un dia molt festiu, molt guai, i la veritat que sempre té una acceptació molt, 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 molt bona.
I l'altre torneig que s'apropa ara, que també esteu preparant, és aquest 4x4 que feu per Setmana Santa, que ja és un habitual, no?, del vostre club, aquest torneig.
Sí, també aquest és un dels tornejos més tradicionals, sobretot perquè nosaltres venim de l'estructura del vòlei pista del Club Vòlei Vilanova i també com venim de la secció de vòlei platja d'allà. Diguéssim que nosaltres vam començar allà i com a secció i va créixer tant el club que el 2021 ja vam fer com el club independent de vòlei platja perquè ja teníem massa participants per portar-ho tot a la vegada. I clar, vam agafar tota l'herència i un dels tornejos més mítics i tradicionals era el 4x4 de Setmana Santa, que també fèiem com una botifarrada a la platja popular per tota la gent i això també ho hem mantingut i la veritat que és un torneig més popular, un caire més lúdic, però també que sempre té molt bona resposta. Mm. I aquest dissabte mateix pues, estarem allà a la platja celebrant-ho.
I aquest més lúdic, aquest 4x4 de Setmana Santa més lúdic, a més aprofitant que aquesta Setmana Santa pinta assolellada, pinta amb molt bona temperatura, però després el que sí que hi ha més competitiu podríem dir és aquest, el Premi Ciutat de Vilanova, que seria com seria una de les competicions colofó, no?, del vostre calendari.
Sí, normalment a principis de juny, finals de maig, sempre tenim el torneig Ciutat de Vilanova, que també és una herència de l'antic club, i aquest any, si no m'equivoco, serà la 21a edició, la 21a. Imagina't, ja som més de 20 anys fent el torneig, i bueno, per nosaltres és el torneig, diguéssim, que posa com colofó al final de la temporada, perquè fem temporada regular d'entrenaments des de 15 de setembre fins a 15 de juny, i clar, tenim molt associat a acabar una mica el curs. I a part, pues, és un torneig que dura 2 dies, normalment nosaltres fem tornejos d'un dia, però a la Ciutat de Vilanova el fem dissabte en categories 2x2 femenina i 2x2 masculina, i després el diumenge fem torneig mixta. A més, fem un format més competitiu amb eliminatòries més directes i tal, que acostuma també a agradar molt a la gent. Uh-huh. I bueno, aquest any, a part, estem treballant per introduir novetats, sobretot a nivell de premis, i esperem que d'aquí unes setmanes podem anunciar cobletes i a veure si podem fer que el torneig agafi encara més volada.
Sí, va, haurem d'estar atents i seguir a veure quines són aquestes sorpreses que teniu anunciades, que us dic que a mi off the record tampoc m'ho ha volgut desvetllar. El que teniu també, per una altra banda, que ja no són competicions, sinó és l'espai formatiu, són els campus que vosaltres feu per nens i per infants per eixamplar aquesta base de jugadors de vòlei, no?
Sí, a l'estiu, clar, al final també l'estiu és la millor època de l'any per practicar aquest esport, i al final sí que és veritat que cada cop fa més calor i que s'ha d'anar amb més cuidado a l'època estival, però nosaltres sempre quan acaba la temporada el 15 de juny, 2 setmanes després ja comencem campus de tecnificació a les tardes també, perquè la gent que vulgui continuar entrenant o gent que vulgui provar, també ho fem una mica també en aquest aspecte de també gent que no ha pogut fer durant l'any pues, pugui venir a l'estiu i provar l'esport, i si li agrada ja pues, es pot quedar tot l'any. I a part d'aquest campus de tecnificació que tenim a les tardes, que al final són entrenaments d'una hora i mitja bastant semblants als que tenim durant la temporada, tenim al matí, des de l'any passat, un casal d'estiu de vòlei platja, i que també crec que també fusionem una mica amb el tema de la natura. Al final nosaltres també com a club treballem a la platja, és un entorn natural i ens agrada també fomentar tot el relacionat amb el medi ambient, amb el respecte per la natura i amb aprendre una mica l'entorn que tenim al costat, perquè bueno, tenim projectes de protecció com el del Corriol a 10 metres de les pistes, pràcticament, i al final ens agrada sobretot també fer que tot sigui sostenible.
Mm-hmm. Per tant, un campus d'esports, però també amb valors. I abans d'acabar, jo sí que vull també parlar d'una cosa que a mi em crida molt l'atenció del vostre club, i és el format de membresies que teniu, perquè jo el trobo molt interessant, perquè potser estem acostumats a quan vas a t'afilis a un club esportiu a pagar aquesta quota de temporada anual, no?, normalment, però vosaltres us adapteu molt a les necessitats i segurament a les realitats de la gent que practica el vòlei platja, i teniu opcions molt més flexibles, oi, si no m'equivoco?
Sí, bueno, nosaltres també és una cosa que vam heretar una mica del vòlei pista, que a la temporada hi havia moltes opcions de pagar la quota tant de manera anual com de manera trimestral o manera mensual també inclòs, que això ho vam ficar ja una mica nosaltres, que la majoria de clubs de vòlei platja treballen amb quotes mensuals normalment. Uh-huh. I bueno, nosaltres ens agrada també donar una opció de poder pagar tota la temporada i que sigui una mica més econòmic, que al final també això fa que el club tingui una mica menys de gestió i bueno, al final tothom s'ho guanya. Uh-huh. I bueno, és això. Al final tot el que sigui posar facilitats als socis i als participants, als esportistes, pues nosaltres endavant.
Uh-huh. Doncs, Jesús, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per a expandir-nos una miqueta més aquest univers del vòlei platja Vilanova, i res, que qui vulgui pot sempre contactar-vos i apropar-se a provar un dia aquest esport a peu de mar, no?
Sí, sí, tant, ja et dic, nosaltres sempre estem oberts, estem a les xarxes, estem a la web, estem a Instagram. Sempre les primeres classes de qualsevol vulgui provar, de l'edat que sigui, és gratuïta la primera classe, això que ho sàpiga tothom, que al final tothom és benvingut. I ara el tema és trobar també l'espai, perquè a vegades sí que ens sap greu, però la gent necessita un horari i aquests horaris estan plens. Clar. I bueno, ara mateix és la principal problemàtica. Però per tot el que més, intentem sempre posar la facilitat perquè la gent provi l'esport, fem jornades de portes obertes i ja et dic, les primeres classes sempre són gratuïtes.
Perfecte, Jesús, doncs ens ho apuntem i que espero que s'ho apunti molta més gent també de les que ens estigui escoltant. Molt bona tarda i fins la propera.
Igualment, moltes gràcies per l'entrevista i ens veiem la propera. Bona tarda.
Sóc el mar, vull que les onades i l'estat siguin el far.
parlant del vòlei platja, arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dijous 26 de març del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots últims a Randa Mar, última Randa Mar demà, abans de les vacances de Pasqua. Que vagi molt bé. Jugar-s'ho tot, que la vida sempre és un absurd, fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort sempre viscut, potser la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és la mar, jo sóc el mar, vull que les onades i les sals siguin el far. Viure, només viure i no pensar, i que quan et trobi sigui per què ha de passar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Patint pel temps, l'essència et fa ser així com ets, de trossos de matins i nits, d'abraçades de veritat i de petons prohibits. La pluja fa feliç el bosc, el bé i el mal es van vivint, sempre que m'he callat dos cops, se m'han anat quedant per dins. Si tampoc cal entendre-ho tot, si no entenem d'encerts i errors, es fa una mica més bonic. Respiren les tardes, es pot estimar com s'estimen els arbres, sense que ho vegi ningú, sense esperar res de ningú, aquella cosa que brilla per dins, que em va fent a tu, que em va fent a mi.
Som les llàgrimes dels moments purs, se'ns assequen i ens fan obrir els ulls. Som les llàgrimes dels moments purs, se'ns assequen i ens fan obrir.
Dins aquest horitzó platejat hi ha plorat igual que jo. I quan riu, riu de veritat, quan deixa de pensar en el després, i quan ja no carrega el passat.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa.